de nassos i se la passen, se la passen, i ell va mirant i espera el moment oportú i allà li posa, ah, després té mèrit, marcar, vull dir, és un animal, és un animal.
Un animal. I queda tapat, però és que Phil Foden ha fet un hat-trick avui, però ni en parlem, no? Perquè l'altre en porta tres de seguits.
És que Phil Foden, és un altre tros de jugador, perquè a més, Phil Foden, a part de fer-te tres gols, segur que aquest no ha tocat només sis pilotes. Phil Foden, no. Ostres, un tio que genera...
I Haaland, la casa que s'està fent, una habitació gran...
Per les pilotes.
Pels hat-tricks aquests de pilotes que no li cabran, eh?
Escolta, us agradaria que hi hagués un, en algun moment de la temporada un Haaland-Lewandowski que s'enfrontessi en algun moment City-Barça o no?
Per
no.
Sí, a la final de la Champions.
Ah, vale, te la signo ara, Pichi. Te la signo.
Jo preferiria que enfrontar-me amb algú altre, eh? A la final de la Champions.
No, però serviria per veure quin és el potencial del Barça.
L'any que ve. L'any que ve, millor.
Què dius, Pichi?
Ah, no, jugar a la final sí, significaria que estàs ahí, eh?
Sí, clar.
Després la guanyaràs o la perdràs, però estàs ahí. I això ja seria molt important pel Barça. Mm. En aquest sentit.
Sí, sí. Mira, deixem-me tornar al Bernabéu, que tenim per aquí encara el Damià López. Dami!
Què tal?
Què tal? Has sortit ja de l'estadio Santiago Bernabéu?
Bé, més o menys, però sí que aquí encara a les rodalies. Porta 50-55. Ara estan canviant tots els accessos, ja t'ho vaig explicar, sí, per això de les obres, però som aquí ara encara a la rodalia. Encara sortint alguns companys dels mitjans de comunicació.
Molt bé. Alguna cosa de la sala de premsa o de les valoracions?
Bé, avui és inèdit perquè avui no hi ha hagut ja zona mixta. No sé si això serà la tendència, haurem de preguntar-ho a la Lliga. Perquè això és una cosa de la Lliga, clarament, perquè que avui Osasuna no hagi tret a cap jugador el dia que han empatat és estrany. Avui no ha sortit a parlar cap jugador ni del Madrid ni de l'Osasuna. La veritat és que la tendència és inquietant, i bé, aquest és el camí que ara mateix va marcat. Esperem que es reverteixi. Però bé, més enllà d'això, una roda de premsa, la veritat, fluixota i de to baix. Evidentment, el tècnic d'Osasuna satisfet, Jagob Arrasate, tres empats en els últims cinc partits contra el Madrid, dos empats consecutius, i Ancelotti, doncs, restant certa transcendència a la punxada d'avui, admet que no han estat bé, que no ha estat el millor partit, però dins d'aquesta autocrítica que ha fet, doncs, ell considera també que tenien el partit controlat i que tot s'ha decidit, doncs, per un penal, que si Benzema hagués transformat el penal, creu que el partit hagués fet baixada i que fins i tot potser, doncs, haurien pogut, doncs, tenir el partit controlat i guanyat per una renda potser més àmplia. Diu que s'acaba aquesta ratxa de 9 victòries consecutives, però que intentaran a partir de dimecres iniciar-ne una altra, doncs, de més important, no? I a nivell noticiable, doncs, que demà li faran més proves a Courtois per aquesta lesió al nervi ciàtic, i que no està descartat pel partit contra el Shakhtar, però és probable que per precaució, doncs, el guardin una mica i que potser no reaparegui ja el porter belga del Madrid fins aquest dissabte, quan els blancs jugaran al camp del Getafe.
El Getafe, sí, sí, a les 9 de la nit dissabte, i el Barça jugarà diumenge a les 9 al Camp Nou contra el Celta. Aquesta és la jornada prèvia al clàssic del diumenge 16 d'octubre, que, per cert, el Liverpool City i el Barça i el Madrid-Barça coincideixen en dia, i pràcticament en hora. Pràcticament, perquè el Real Madrid-Barça el 16 d'octubre és a 4:45 i el Liverpool City és a 6:15. Per tant, hi haurà un tram de la segona part del clàssic que coincidirà amb aquest partit de la Premier. Què t'anava a dir, Dami? Ah, sí, dimecres tornes, no?, al Santiago Bernabéu, al Madrid-Shakhtar, en directe, aquí a la Champions a Jugarracú.
Sí, home, a la Champions a Jugarracú anem amb tot.
Afina bé que ara vas pel camí.
Estàs contentíssim avui, has fet de talismà de veritat.
Home, ja tocava després de... Sí, sí, estava sent una temporada dura i complicada. Però
hi havia dubtes, sí, sí. Hi havia dubtes, com passa amb els entrenadors. Quan la temporada no comença bé i hi ha dubtes amb els entrenadors, doncs hi havia dubtes. Però...
Això cada any, eh? Això des que vaig arribar a RAC1, cada any hi ha hagut dubtes, però sempre sobrevisc fins que arribarà el dia que no sobreviurem. Ja són unes quantes Champions al Madrid i tal, però clar, és veritat que aquest cicle victoriós del Barça, que no va durar només a l'era Guardiola, sinó que ha durat tota una dècada, ha ajudat, però ara necessitem també que el Barça empenyi una miqueta, eh? Que no totes les temporades siguin com les dues últimes. Però sí, sí, dimecres hi serem. Si el Madrid guanya, la veritat és que aquesta primera fase a nivell Madrid, doncs ja Bé, doncs hi ha l'expectativa, hi ha aquesta fantasia que tenim sempre que el Madrid es classifiqui, ja la perdrem definitivament, i el grup doncs ja, en fi, doncs ja perdrà cert interès, però si no, crec que el Shakhtar ha guanyat 1-6, em sembla que cap de setmana. Ah, sí, ha golejat, ha guanyat 1-6, o sigui que es presenta fort, va ser capaç de golejar el Leipzig també a la primera jornada, o sigui que no serà mal partit, i més venint després de l'empat d'avui, els equips tenen males fases al llarg de la temporada. Qui et diu que l'empat d'avui no pot venir continuat d'una altra ensopada contra el Shakhtar, després que t'ha fes un camp complicat? A la Champions, a RAC1...
S'està empalentonant.
Estàs eufòric, eh? Estàs
eufòric, eh? Aquest 1-6 del Shakhtar...
Dimecres tornen els dubtes.
Però escolta, tu veus el Shakhtar més fort que l'Inter, no?
Home, jo ara mateix l'Inter no em sembla el Nàpols de Maradona.
No està en el seu millor moment. Sí, estem d'acord.
No?
Sí. A més, tenen dubtes de Lukaku lesionat i Lautaro té molèsties, vull dir, imagina't.
Clar.
Sí.
Molt bé. Bueno, no, doncs sí, aquí estarem dimecres. Què anaves a dir, Solsona?
No, el Pichi, crec.
Ah, val.
No, anava a dir, dime dos jugadors del Shakhtar, però no et vull posar en aquest compromís.
Com?
Que li diguis dos jugadors del Shakhtar, diu.
Digue'm-els tu.
No busques. No, és que a més han marxat tots els brasilers amb el tema de la guerra i tot això, i s'han quedat pràcticament tot gent d'allà.
Sí, però van guanyar a 4 camp del Leipzig, eh?
Sí.
Escolta, poca conya, eh?
Bueno, però va agafar el Leipzig... No, i van jugar bé, jo vaig veure aquest partit i van jugar força bé, però... No, és enganyós.
Sí, totalment. Molt bé, Damià, mira, qui millor ens narraria una ensopegada del Madrid que el Damià López? Mira.
Quique García! Gol!
Gol!
Se'n vol anar a jugar a la Superliga i no pot ni amb Quique García! Gol! D'esquena porteria!
I l'altre moment clau, el penal.
El porter normalet, eh? Aviam què fa el porter normalet.
Li diu a la
empat
dreta.
A un al marcador. Xuta Benzema, el pal i fora! El travesser se li escapa Benzema.
Saps que demà seràs viral, no?, en alguns mitjans madrilenys, Damià.
Per què? Per allò de la Superliga?
Bé, en general, no, perquè quan el Madrid empata i aquí estem contents, però mira...
Però el setembre, octubre són mesos que estem fluixets. Sí? Després ja quan arriba, quan arriba març, abril, maig, la Champions, ja ens comencen a vigilar més. Ja crec que ara... Home, no, però avui el tema de la Superliga sí que està molt calent, perquè avui l'assemblea Florentino ha començat amb els exemples de Nadal, Federer, Djokovic, la Superliga, cal que la IFI, aviam si s'entera ja de qui és el Madrid, etc. I clar, a mi em sembla que si vol crear la Superliga... El primer que ha de fer és guanyar Osasuna, no? I guanyar tots els equips de les lligues nacionals que no es classifiquin per la Champions. Aleshores, quan els hagi guanyat a tots i demostri científicament que és millor que tots aquests equips, que munti la Superliga, mentrestant que tingui més respecte per les lligues nacionals.
Anem a escoltar-ho, per si algú s'ha perdut aquest moment, de l'assemblea de socis del Madrid, evidentment, bassa d'oli, vull dir, han aprovat el que han volgut i més, i ha dit això, Florentino.
Si miramos a las leyendas del tenis, Nadal y Federer, por ejemplo, han jugado 40 veces en 15 años. Nadal y Djokovic llevan de momento 59 partidos en 16 años. ¿Acaso esto es aburrido? Estos enfrentamientos históricos han impulsado el tenis en su conjunto, a todos los jugadores y a todos los torneos, porque es el tenis el que sale reforzado por los enfrentamientos entre los mejores. En fútbol, por el contrario, los datos son asombrosos. Si nos fijamos en el último finalista de la Champions, el Liverpool, equipo histórico con 6 Copas de Europa, resulta que hemos jugado con ellos tan solo 9 veces en 67 años y tan solo 3 veces aquí en Madrid.
Jo crec que senyor Florentino s'oblida que els tenistes s'ho guanyen per ells mateixos. Si han jugat tant és perquè han arribat i han anat guanyant partit a partit i fins a arribar a les finals.
És el mateix que ha dit el Damià López durant la transmissió. Jo estava saltint-lo a la redacció preparant el programa i ha dit és que ja està. És brillant l'explicació que ha fet el Dami, que tu dius ara, per desmuntar-li la teoria. És a dir, han jugat 40 vegades perquè s'han trobat en semifinals o en finals. No s'han trobat en primera ronda. No, vull dir, i si Liverpool i Madrid han jugat 9 vegades és perquè no han arribat més lluny, Liverpool i Madrid.
És que, perdona, és que clar, Florentino el que dona per descomptat en el seu argumentari a l'eix és que que el Liverpool estarà 20 anys en l'elit, no? I per tant ha de jugar a la Superliga sempre. Clar, és a dir, Nadal, Djokovic, Federer s'han enfrontat tantes vegades perquè durant el seu període de domini mai han fallat i sempre han estat els dominadors del tennis durant aquest temps. Per això sempre han arribat a les últimes instàncies i s'han enfrontat. Però si en el tema del futbol, ell posa l'exemple del Liverpool, no? Ara imagina que tu crees la Superliga l'any 2023 i la Superliga dura fins al 2050 i el Liverpool té plaça permanent. Aleshores, si el Liverpool deixa de ser un equip gran i s'empobreix i deixa d'estar a l'elit, que igualment, clar, tindràs Madrid-Liverpool segur, però si el Liverpool deixa de ser un equip gran, quina gràcia tindrà aquest partit?
Yeah. Sí, sí,
que és aquí és on no té sentit l'argument de Florentino.
És que els equips són històrics fins que deixen de ser-ho.
Què dius, Pitxi?
No mesclessin les coses, eh? Les que, és diferent, el tennis és diferent, se juguen no sé quants torneus a l'any i aquí se juga una copa cada any, una lliga cada any. I el que sí és cert és que el que no hauria de ser, hauria de ser sempre per mèrits esportius, no que siguin fixes els mateixos equips, però són dues coses diferents.
No, però equips fixes deien que n'hi haurien 12 o 13, no recordo el número, sí. I que després n'hi haurien alguns que anirien ballant, sí. Però aquests 12 o 13, aquests n'hi haurien cobrant.
Sí, sí, no, no. Si haurien de ser per mèrits propis.
Sí, estic d'acord, però és que, els que creen això, doncs hi ha 10 o 12 equips, que en principi aquests són els que s'emportarien aquests diners de 300 o 400 o no sé quants milions, i després n'hi haurien alguns equips que seria per mèrits. Jo no estic d'acord, jo seria per mèrit sempre, clar, evidentment.
El que passa que això també tot té moltes lectures, perquè al final l'Euroleague, no?
De bàsquet
és exactament això. És exactament això, i ja no ens en recordem.
Sí, però hi ha clubs que van entrant i sortint, depenent de la temporada.
És que la Superliga també es planteja així, que és el que deia el Dani.
Això t'ho pot explicar el Dami, lo de l'Euroliga, te la pot explicar de bàsquet, t'ho pot explicar el Dami, però el de nassos t'ho pot explicar.
Però no farem un especial ara, tampoc. No?
No.
Anem una mica tard, però sí, hi ha llicències A a l'Euroliga, i si durant unes quantes temporades jugues malament, pots perdre aquesta llicència A.
Que, de fet, es va idear amb aquesta fórmula, pensant una miqueta amb aquesta fórmula.
Jo crec que Florentino està...
De l'Espanyol no entraríem mai.
RQR, no? Sí, potser sí. Si us comprés l'Alkelaifi, no? Que també va sortir el rumor aquest. Bé, ara parlarem de l'Espanyol. Damià, alguna cosa més des de Madrid?
Doncs res més, ara s'ha d'estar pendent de Courtois i de les proves que li fan demà per saber si pot jugar dimecres, i doncs si no ho farà l'Unin contra els seus compatriotes del Shakhtar Donetsk. Avui una miqueta tubet l'Unin, hi ha qui pensa que en el gol podria fer alguna cosa més, hi ha qui pensa que era molt complicat en el cop de cap de Quique García, sigui com sigui, si Courtois, que en aquests moments és dubte seriós, no està recuperat del tot dels problemes ciàtics, doncs el belga ja quedaria per Getafe i l'Unin seria el porter dimecres.
Molt bé, Dami, bona feina, una abraçada forta.
Gràcies, bona nit.
Vinga, adéu-siau. Pràcticament un quart d'una de la matinada. L'Espanyol avui ha empatat contra el València, però la sensació que hi ha és de derrota, perquè l'Espanyol guanyava 2-1, amb el que li ha costat fer el 2-1, guanyava 2-1 al 95, i el porter Álvaro Fernández ha tingut un error molt greu. Joan Camí, déu-n'hi-do, eh?
Sí, Aleix, bona nit. De fet, mira, minut 96 de partit, empat a 1, i passava això.
Què acaba de fer el porter de l'Espanyol? Acaba de deixar passar una pilota per sobre el seu cap pensant que anava fora, i ha estat gol. Ha estat gol i demana disculpes, Álvaro. És una errada ridícula.
Ridícula i gravíssima l'errada d'Álvaro Fernández, que li ha permès al València sumar un punt quan ja tenia el partit perdut. Abans, Sergi Darder havia avançat als blanquiblaus, que s'han quedat ben a prop d'aconseguir la primera victòria a casa d'aquesta temporada. Altre cop, les errades condicionen el resultat final, així ho explicava un dels golejadors avui, Sergi Darder.
Mereciendo más de lo que demos, ya no solo por los 90 minutos, que Valencia ha hecho un buen partido, simplemente porque en el descuento tenemos el partido nuestro. Entonces, ganando 2-1 con un jugador más, te vas con cara de que, bueno, de que compites, pero que esos errores cuestan muchos puntos. En primera división cada punto vale muchísimo y estamos perdonando demasiado, y cosa que después no debemos arrepentirnos.
Diego Martínez, el técnico, en sala de prensa, parlaba de frustración.
La verdad es que es un día de mucha frustración, yo creo, para todos los pericos. Y y es difícil explicar. Lo único que puedo decir es que aquí Diego Martínez siempre es el primero en las derrotas y el último en las victorias. En este caso es un empate que no sabe a poco por cómo se fue dando el partido y las circunstancias.
Y también ha volgut protegir Álvaro Fernández.
¿A quién te refieres?
Álvaro.
No, equipo. Nosotros falla uno, fallamos todos. Gana uno, ganamos todos. Esto es una cuestión de equipo.
En qualsevol cas, l'explicació és ben clara. Deixar de fer algunes coses.
Hay algo que tenemos que cambiar y corregir o no sé. No sé, o sea, tenemos que dejar de hacer. No es una cuestión de corregir. Es una cuestión de... Hay cosas que tenemos que dejar de hacer, que es que no podemos regalar cosas. Pero insisto, el jugador no quiere hacerlo.
José Lo ha marcat el seu quart gol de la temporada, de fet és el màxim golejador de l'Espanyol, i Martin Braithwaite ha vist la vermella directa després que el VAR revisés una possible agressió del davanter blanquiblau. Uns minuts abans, Marcos André, davanter del València, també ha hagut de marxar abans d'hora als vestidors per una agressió a Vini Sousa.
Dani, començo per tu, ja que has estat a la transmissió aquest migdia des de l'estadi de l'Espanyol, des de l'RCD Stadium. No és la primera vegada que ho veiem al món del futbol, però, ostres... És impropi, l'errada. No sé... sí. És que, a més, toca-la, envia la córner. És a dir, no la deixis passar, jo això no ho entendré mai.
No, és que jo crec que la deixa passar perquè al final creu que va fora.
Ja, però no ho saps segur si va fora, vull dir...
Bueno, però en aquella, aquestes accions...
Però jo prefereixo un córner abans que no?
Jo crec que la pilota venia alta i anava a l'escaire, i ell ha hagut un moment que la volia anar a agafar. Això és la sensació que he tingut. I al moment de que diu, la vaig agafar, potser l'ha vist complicada i ha dit, bueno, com que va fora, la deixo. I quan te n'has donat compte, ha entrat. El que passa que aquesta errada ja ve d'una altra errada al partit del camp de la Real Societat. Aquella pilota que fa un control, que vol anar a treure la pilota de l'àrea i ve, me sembla que està Kekubo, li toca la pilota i li dona la pilota que estava fora de la porteria, que això ja va ser una errada, no? I passa que estem parlant dels porters de l'Espanyol i aquí hi ha hagut una mala gestió i ara hi ha desconfiança amb els dos porters perquè va arribar Lecomte i ahir... tothom tenia dubtes, no et donava seguretat i aleshores van anar a buscar Álvaro. Li han donat l'oportunitat a Álvaro i ha tingut dos errades molt greus. No sé què farà Diego Martínez, jo m'imagino que en funció de com el vegi entrenant aquesta setmana, si es recupera i el tio mentalment és fort, doncs seguirà, perquè clar, el lloc de porter és un lloc molt específic i clar, no pots anar cada dos partits treure, ha fallat aquest, ara poso l'altre, no? Veurem. També has de dir que l'Espanyol estava guanyant, però que la primera part a València està molt bé, el València.
Jo va bé aquest València Gattuso, sí.
Jugar, no ho diries mai. No ho diries mai, tenint en compte que veient l'entrenador i els que coneixem a Gattuso, dius, home, Gattuso, aquest aquí fotrà set defenses i aquí vinga i a mossegar els turmells dels jugadors. No, tot el contrari, eh? Elements que volen tractar bé la pilota, van jugar, ja la primera part han jugat molt bé, i han tingut ocasions, i la segona l'Espanyol ha tingut la reacció clàssica, ha marcat el gol, s'ha envalentonat i després ha marcat el segon i ha vingut aquesta errada. Però bé, al final, d'aquí no sé quants partits parlarem que no han guanyat.
És que porta final... una victòria i està a un punt del descens l'Espanyol i és un dels equips més golejats de primera ja, cada... set jornades.
Només hi ha hagut un partit, si no recordo malament, que no han encaixat gol, que va ser el partit que van guanyar al camp de l'Atlètic Club.
Ja, sí. El gol de Braithwaite. Què pitxi, aquests errors?
No, és el problema sol passar, que quan les coses van malament es cometeixin molts més errors individuals. I no parlem d'esporters només, no cal citar nom, però els centrals van estar malament en un moment donat, el lateral de Taeva va cometre un altre error, vull dir que han estat diferents errors, no només d'esporters, i clar, quan entres en aquestes ratxes, pues, tot va de cul. Després, quan els resultats siguin bons perquè l'equip té confiança i està jugant més o menys bé, desapareixen, els errors són mínims, en aquest sentit, i ara està ahí, el que passa és que és un error greu i és un error que es dona a l'última jugada del partit i això encara el fa més gran.
I què faries ara com a entrenador, Àngel, posant-te en la pell de Diego Martínez? Què has de fer ara amb aquest porter la pròxima jornada? Li dones confiança?
Bueno, ha de veure... Bueno, ell ja tindrà clar quin dels dos porters els ha vist entrenar ja molts dies i estic convençut que sap quin és el porter que té més condicions per jugar. No, si creu que és Álvaro, pues, li ha de donar plena confiança, de parlar amb ell i donar-li plena confiança i ja està. Si té dubtes, pues pot optar per buscar el canvi, però si, clar, si creu que és millor que l'altre, que el Lecon, pues, doncs ha d'apostar descaradament. Ha de seguir apostant.
Li demana perdó, ell només s'adona de l'error i demana perdó al públic de seguida, ha quedat realment sí, molt tocat.
Sí, pues, bueno, és que és una reacció. Quan parlaves abans de què fer, no, toca la i tira córner. Són decisions que se prenen en centèsimes de segon. I és això que dius, bueno, vaig agafar-la, dic, no, va fora, la deixo. Va, i ja no pots reaccionar, saps? Ja, ja, ja. En aquest sentit, és un error molt greu, però que és, la decisió es pren en dècimes de segon. I ahí s'equivoca, està clar.
Però el tram final, ara, el tram final del partit de l'Espanyol ha sigut un cúmul de despropòsits.
Ah, l'expulsió de Braithwaite també és molt greu,
no,
també.
És que entra Marcos André... i a la primera jugada l'expulsen. Es queden en 10.
El del València, sí.
El del València.
Llavors l'Espanyol tenia el partit guanyat.
Ja. I amb 2-1 i jugant contra 10. I Bradway se li acut al mig del camp, que la pilota estava a 200 quilòmetres, donar-li un cop. Jo no he vist bé les imatges, però l'han expulsat, no sé si un cop de colze o no sé què, a Correia, que anava a córrer pel mig del camp. I et quedes amb 10, també. Llavors el València ha començat a atacar els darrers minuts, amb l'afegit i tot això. Però si tens el partit guanyat i la pilota està a l'altra banda, com Braithwaite fa aquesta acció? I aquí és una errada greu. És una errada greu de Braithwaite. Tapada per l'errada del porter que et marquen aquest gol.
Tu que has estat a la Masia del Barça, mira, Joana, clar, la part més important segurament d'un porter, més enllà de la física, de la preparació, dels reflexes, també és, no és el cap, no? I si un porter queda tocat mentalment, difícil recuperar-lo, això.
És una de les característiques principals que ha de tenir un bon porter, perquè precisament la posició de porter té això. Pots fer molt bé, però el dia que falles surts a tots els diaris i a tots els tuits i a tots els Instagram, no? Et fas viral. És molt dur i realment sempre es diu que la força mental dels porters és molt important. Sempre dèiem que els porters estaven, no?, mig sonats, no?, que per ser porter havies d'estar...
Fets d'una altra...
Exacte, d'una altra pasta. Bé, en aquest cas ho pateixo perquè el meu fill m'ha sortit de moment porter.
Ah, sí?
I més, segons quan són joves, doncs sembla, clar, encara no han madurat, no?, i els hi costa molt més, però aquí es veu la personalitat d'un porter, no? Els porters que fallen, i escolta, a mi s'aixequen i no passa res, i tornen... I, bueno,
Per mi és la posició més ingrata del futbol, perquè aturar se'ls dona per fet, i quan aturen és el que toca, però a la que falla se't veu molt, molt. Vull dir, un davanter pot fallar-te 3 gols cantats i fer-ne després un, i ho tapa tot.
I si ens hi fixem, segurament els porters són els que menys fallen. Perquè si tu analitzes els jugadors, qualsevol jugador...
Sí, segurament una passada, o el que sigui. Que
falla molt més, o coses relativament senzilles, sí. I no passa res, no? Però, i en canvi...
No és tan determinant.
Clar.
Abans d'aquesta acció del gol, 2 minuts abans, quasi ja li marquen amb una errada. O sigui, li xuten de fora l'àrea.
És aquella que...
La vol blocar.
Ah, sí, la treu de la línia.
I després de la línia.
I des de la línia la treu.
Sí, però abans havia fet bones aturades. I no és un mal porter, Álvaro Fernández.
No parlem de que sigui mal porter, però has fet dos partits, has fet aquestes errades que són molt visibles, que són... que inclús algú que no sigui de l'Espanyol doncs podrà riure, dirà, mira, quin gol li han fet, i tal, o l'altre dia a Sant Sebastià. Avui ha fet 2 aturades bones, un xut de, no sé si de Guillamón, de Nico, i un de Guillamón a la segona part, amb rosca. Bé, o sigui, no parlem de que sigui mal porter, però ara aquest porter si té mentalitat forta i té personalitat, i l'entrenador, veient-lo als entrenaments, que és el que estàvem explicant al principi, i el veu bé, i el veu recuperat, el diumenge el tornarà a posar si creu que és molt millor que l'altre que hi havia, perquè de l'altre, Lecompte, ens donaven seguretat. El veies i dius, ui, no el veu segur, però errades greus...
No n'havia fet.
No n'havia fet cap.
No. I a més, el tema dels porters s'encomana. És a dir, els defenses valoren molt quan tenen la confiança del porter que tenen darrere.
Estàs
no?
tranquil, Courtois, Ter Stegen, que clar, estàs tranquil.
Clar, i llavors això... Bueno, donar-li la volta, bueno, és qüestió de que faci un bon partit. No?
L'Espanyol és 16è amb 5 punts, el primer que baixa l'Almeria amb 4. Per tant, ha de reaccionar l'Espanyol. De fet, Joan, quin és el calendari immediat que té l'Espanyol?
Doncs mira, l'Eix, l'espera un mes d'octubre frenètic, com a tots els equips, evidentment, però amb un calendari a priori, més assequible. El repassem. Cádiz-Espanyol, pròxima jornada. Espanyol-Valladolid, Osasuna-Espanyol, la jornada intersetmanal que hi haurà aquest mes d'octubre. Espanyol-Elx i Mallorca-Espanyol. 5 equips, repetim, a priori, de la mateixa lliga de l'Espanyol i amb els mateixos objectius. 15 punts en joc, on l'Espanyol, de la manera que sigui, ha de sumar-ne més de la meitat per evitar una situació que, malauradament, ja coneix d'altres temporades.
I tant que sí. Cádiz, Valladolid, Osasuna, Elx i Mallorca. Aquestes 5 jornades són, com es diu vulgarment, no?, rivals de la seva lliga. Per tant, a veure si suma aquí. Sobretot si guanya a casa, també, que no ha guanyat a casa.
Els demés pensen igual, eh?
Ja, ja ho sé.
És el problema,
I els demés estan sumant, perquè el Cádiz està sumant, Valladolid està sumant, l'Osasuna està sumant... Vull dir, que
l'altre dia vaig veure Getafe-Valladolid i a Valladolid, déu-n'hi-do.
Pacheta, pacheta.
Contra el Getafe.
Sí, sí, té bona pinta. Bé, ha empatat l'Espanyol, va guanyar el Barça ahir, i avui ha perdut el Girona, tot i aquest golaç.
Oriol Romeu combina amb Aleix García. Aleix amb Riquelme entre línies, fa la sotana davant Zubimendi. Molt bé, Riquelme. El Kaká! Hola, bona nit.
Què tal? Ben tornat a Montilivi.
Llàstima que no hagi servit de res si els gols per bellesa comptabilitzessin segons una escala, no? Aquest en valdria 10 i algun dels que ha fet la Reial potser en valdria 2, però clar, valen tant aquests que entren per l'escaire amb sotana prèvia com un de rebot o no sé, com el que se'n passa a Remiro junt de Tati.
Bona pinta aquest Riquelme, eh, Àngel? Aquest golaç que ha fet?
Sí. Bueno, de fet està jugant molt bé, està jugant molt bé i, bueno, és un jugador que té condicions i ha fet un gol impressionant golar-lo.
Sí, i a més, el Girona...
És que el Girona juga molt bé, sí. La veritat és... Pot ser que jugui massa bé i li falta un pèl d'ofici quan va en el marcador de favor, no? És la sensació. Hi ha hagut dues accions, fins i tot guanyant 3-2, que t'han agafat, amb un defensor només, i després ja sí, quan perdies ja arriscaves, però aquesta sensació de que li falta un pèl d'ofici, no? Però juga molt bé, juga molt bé.
Mira, a mi, perdoneu, a mi em sembla un equip alegre, divertit de veure, no? Ben treballat per Mitchell, que vol atacar, vol fer gols i vol tenir la pilota i vol ser protagonista, però és cert que potser, no, a primera divisió li manca un punt de dir, ei, ja al darrere, mirem una mica, no?
Si escoltem les declaracions de la roda de premsa que ha fet Mitchell...
Ara ho escoltarem una mica.
Ho diu, però sense voler dir-ho, diu, escolta, hi ha accions que tu has de parar aquí, has de... No diu donar-li una patada amb el jugador, però diu, home, l'has d'aturar, has de fer una falta tàctica, perquè estava tot molt... Era un desgavell, podia marcar...
Bueno, ha fet més faltes la Real Societat 20, de Girona,
20 faltes i 9...
Però és que més del doble, i Mitchell Pichi ha sortit a la sala de premsa amb les dades apreses, perquè només que li han obert el micròfon i li ha fet la primera pregunta al Xavi Soler de Catalunya Ràdio, ja ha sortit a repassar dades, però clar, té raó, ara l'escoltarem. Un equip com el Girona, que és un equip alegre, que aconsegueix fer 3 gols a casa contra un equip d'Europa League com la Reial Societat, que fa temporada i mitja va guanyar la Copa del Rei. Clar, és que estem parlant d'un equipàs, i li fas 3 gols...
Si fas 3 gols i no guanyes...
Clar,
No, és que ni tan sols empates, no?
Clar, que a més et diré una cosa, el Girona portava 7 gols en contra fins ara, i de cop i volta se li trenca ja tota la bona feina que havia fet en les primeres jornades. Amb aquests 5 gols encaixats avui ja són 12 en contra.
Ja, ara a Girona el rum-rum que hi ha és la porteria, perquè avui la Reial
també,
Societat ha fet... Sí,
també com l'Espanyol.
Ha fet, no tant com en el cas de l'Espanyol, perquè no hi ha hagut errades tan flagrants, però avui la Reial Societat ha fet 5 gols en 5 xuts entre pals. Jo crec que el Girona ha fet un molt bon mercat d'estiu, però la posició en què potser ha trobat allò opcions d'un perfil una mica menys alt o més baix, que no són un Riquelme o un Miguel Gutiérrez, per exemple, o un Oriol Romeu, o un Tati Castellanos, doncs és la porteria. I Juan Carlos és un bon porter, no sé fins a quin punt per aguantar tota la temporada a primera de titular, però tampoc no veus allò els suplents que diguis, estic convençut que qualsevol d'aquests, quan els donin l'oportunitat, seran intocables a la porteria. Tot i que jo avui culpo més al centre de la defensa que no pas la porteria. Avui i els últims partits, si recordeu, contra el Celta, Carles Pérez, que amb tot el respecte del món fa 1,10 m, li posa el cos a Juanpe, li guanya la pilota després d'un servei del porter i assisteix a Aspas, com si fos Sorloth, avui, que és un davanter de 2 m. I al camp del Betis, Bernardo fa un penal absurd, per mi no ho és, però ell s'arrisca i l'acaben xiulant, un penal a favor del Betis. Per tant, els centrals surten retratats. En tot cas, Mitchell està disconforme perquè avui troba que l'equip ha estat tou al darrere.
Y hay que trabajar para defender mejor porque hemos dado muchas facilidades. Ellos 20 faltas, nosotros 9. No quiero decir que hay que hacer faltas ni ser agresivo de mala manera, pero sí hay veces que hay que interrumpir el juego, ir con más gente a robar el balón. Hòstia, a veces pecamos un poco de ser demasiado blando.
El concepte ofici en el món del futbol és el que reclama Mitchell.
Sí.
No, Xavi?
És veritat, és veritat. Això que dius del porter... Jo, per exemple, no sé quin era, si era el quart o el cinquè, no sé quin ha sigut, que ha fet un control, el de la Real Societat, i en doncs ha sortit el control i ha sortit un passe.
El que marca Zubimendi amb la punta de la boca, no?
Sí, l'últim.
Allà, Juan Carlos, crec que...
El quart.
Va molt lent. Sí. Allà va molt lent.
Jo crec que
allà jo crec que hi pot fer més.
Jo aquell és el que m'he quedat més amb el dubte.
Quan ho he vist he pensat, home, arriba el porter, no? Ho he vist molt clar que arriba el porter, però ha anat, no sé, molt poc agressiu en aquella pilota, però... És veritat que són molts gols, i veient les jugades dona la sensació que la Real Societat els ha marcat amb certa facilitat, i això és el que
clar,
suposo que a mitja les...
Però el Girona també, el Girona ha creat, i ha arribat, i arriba, perquè el camp del Betis ja va fer un partit de conya, Vull dir que se li presenten bastantes possibilitats, té elements que són creatius. Una altra cosa és que després, en defensa, doncs et costi, perquè al mig del camp no talles pilotes, no tens aquest ofici que diu Mitchell, que a vegades has de fer una falta tàctica i que no et vinguin els migcampistes de l'equip contrari contra els defensors teus, i que hi hagi mobilitat en atac i puguin fer passades i arribin davant de porteria. Buscar aquest equilibri és el que costa.
Oh, clar.
Pitxi.
No, anava a comentar que amb 3-2, crec que era 3-2, hi ha una acció de molt bona d'Arnau per la banda que acaba centrant després de fer una bona jugada i acaba rematant Gutiérrez, Miguel, de l'altra banda a l'àrea, no? Vull dir, potser quan estàs guanyant pues, has de mantenir ser més tàctic, assumir menys risc, en fi, però això és dels equips joves, dels equips alegres, dels equips que juguen d'una manera determinada i aquesta tendència, pues, ahir l'experiència... El que pot faltar és una mica d'experiència.
De fet, Pichi, al camp del Betis, el gol d'Arnau és una jugada de Miguel Gutiérrez per l'esquerra i ell acaba per la dreta. O sigui que ja és una cosa que el Girona fa sovint, això d'anar per una banda i acabar-la per l'altra. Per cert, avui David Silva ha jugat comodíssim i com que és una mica bo, doncs ha fet el que ha volgut i una mica més. Per acabar, Rodrigo Riquelme, autor d'un dels gols de la temporada, no és exagerat, sotana i pilota a l'escaire. Un servidor l'havia vist fora i encara no entenc com ha anat a l'òptica perquè em revisin la vista, però bé, al final l'ha acabat a dins i Riquelme ha celebrat el primer gol amb el Girona. L'ha explicat així a la zona mixta.
Poco contundentes, hemos parado poco el juego, un equipo como la Real que juega muy bien, nosotros hemos tirado 16 veces, ellos han tirado 11.
Se li sembla molt la veu a Mitchell, a Riquelme trobo, però vaja, trobarem el document bo de Rodrigo Riquelme a la zona mixta.
Bueno, es un recurso que yo utilizo, bastante, que me gusta, que creo que se me da bien, y bueno, luego el chute pues me ha salido solo, luego después del gol he soltado todas esas ganas que tenía de hacer gol, que bueno, que se estaba dudando un poquito en ese sentido de mí, pero bueno.
Bé, n'havia tingut de més fàcils, les havia fallades, i avui la més difícil de totes, au, a l'escaire, gran partit de Riquelme, que ha deixat detalls de molta qualitat tècnica.
Escolta, hi ha cas Estuani o no, pel fet que no hagi jugat
no,
un minut?
No, no, perquè pensa que surt d'un problema cardíac, ha estat un mes de baixa, i es tractava una mica d'anar recuperant efectius, de reanimar l'equip, perquè també hi ha hagut la baixa de Reinier, la de Samu Saiz d'última hora, intentar recuperar efectius i que entrin en dinàmica, però no hi ha cap problema amb Estuani. De fet, jo crec que Mitchell també molts dies preferirà jugar amb dos puntes, Estuani i Tati, que no pas amb un punt i dos extrems, però vaja, per això jo crec que no s'ha de patir.
Espanyol 5 punts, Girona 7, tot i la derrota d'avui. Pròxima jornada complicada.
Atlètic de Madrid, dissabte que ve un quart de 5, després el Girona rep la visita del Cádiz, va al camp de l'Almeria, i posteriorment, si no m'equivoco, és l'Osasuna qui visita Montilivi. Però vaja, és un equip que ha demostrat que és capaç de plantar cara a tot arreu. Potser un equip que està en la situació del Girona aniria al Wanda, vaja, al Quivitas Metropolitano, a tancar-se i a deixar que l'Atlètic de Madrid tingués el control de la pilota, doncs potser el Girona es planta allà i la vol tenir, i això a Simeone ja li va bé, però ho explicarem dissabte que ve a partir d'un quart de cinc.
Atlético, com deies, Cádiz a casa, visita Almeria, Osasuna a casa i Bernabéu. Vull dir que déu-n'hi-do el mes d'octubre que té el Girona abans de l'aturada pel Mundial. Molt bé, Miquel, per cert, avui Isidre Sala, el gran capità, hi ha hagut un record.
Sí, hi ha hagut un record, és el jugador amb més partits de la història del Girona. Avui hi havia un minut de silenci que havia provocat la Lliga o que havia fixat la Lliga pels morts a l'estadi d'Indonèsia, i el club ja tenia previst fer un minut de silenci per Isidre Sala, de qui vam parlar, el t'ho diràs ara fa uns dies, el dia que se'n va conèixer la mort, perquè és el jugador que ha disputat més partits amb la samarreta del Girona, i els 12.217, si no em falla la memòria, que avui eren a Montilivi, 85% de l'aforament, 90% de l'aforament ple, l'han acomiadat abans del començament del partit.
Molt bé, Miquel, gràcies.
A disposar.
Vinga, una abraçada. Abans de tancar tertúlia i anar a la resta de coses, ara parlarem, entre d'altres, de la victòria del Barça de bàsquet i de la Penya, que per fi s'han estrenat a la Lliga ACB avui, en aquest diumenge, i també de la Ultra Pirineu, de la Salomon Ultra Pirineu, que s'ha fet a vegades durant tot aquest cap de setmana i que he tingut l'ocasió de córrer avui. Pitxi, 21 quilòmetres m'he fet per la muntanya avui.
Amb cotxe.
Està molt bé.
Amb cotxe
bé.
No. Corrent, mamon, corrent.
No se't nota, eh?
No, no, estic
estàs bé, eh?
Estàs fresc, estàs
jo
fresc.
A mi m'han dit que ve després, ve demà. El que és el cansament i la musculatura ve demà.
Sí, demà menja't una bona paella. Bona.
No, no, déu-n'hi-do. 21 quilòmetres, 3 horetes per les muntanyes d'allà de Bagà i per part natural la que diu Moixeró. Sí, sí, déu-n'hi-do.
21.
Però a banda d'això, això no era l'important. L'important era la Ultra, que són 100 quilòmetres, que guanyen Núria Piques, Miguel Heras, el germà de Roberto Heras. Mira quina família, tu. El ciclista, Roberto Heras, el seu germà Miguel Heras, va guanyar la cursa de 100 quilòmetres. 100 quilòmetres van fer per la muntanya.
Hòstia, el Xavi l'estàs animant per anar l'any que ve.
Mira, ja, ara començo a preparar-me.
Comença a entrenar-te, que val molt la pena. Abans, però, mira, volia tancar la tertúlia amb aquesta tragèdia que hi ha hagut a Indonèsia aquesta passada nit. Almenys 174 morts, és l'última xifra que teníem, per aquesta estampida, per aquesta llau humana que hi ha hagut a l'estadi Kanjuruhan, a Malang, a l'illa de Java, a Indonèsia. De les 174 morts, 17 són nens i nenes que estaven a l'estadi. Jugaven l'Arema Futbol Club contra el Persebaya Surabaya. Ha guanyat el Persebaya 2-3, i aquí hi ha una gran rivalitat, és com un derbi, com un clàssic, i aquí els aficionats locals de l'Arema han saltat a la gespa, la policia els ha intentat fer fora amb gasos lacrimògens, i a partir d'aquí és quan s'han produït doncs la gent que volia sortir de l'estadi, allaus humanes perquè no hi cabien tots pels passadissos ni per les portes, i aquí són s'han produït la majoria d'aquestes 174 morts. N'ha parlat avui el president d'Indonèsia, vull dir, això ja és una qüestió d'estat, el senyor Joko Widodo, ha dit això.
Khusus kepada Kapolri.
Li he demanat al cap de policia que investigui els fets i arribi al fons d'aquest cas. També he ordenat a l'Associació de Futbol d'Indonèsia que aturi els partits de Lliga de manera temporal, fins que es completi la investigació i es millori la seguretat dels estadis. Lamento aquesta tragèdia i espero que aquesta sigui l'última vegada que passi això al futbol d'Indonèsia. No podem tenir més tragèdies com aquesta al futur.
Jangan sampai ada lagi tragedi kemanusiaan seperti ini di masa yang akan datang.
Això és el que ha dit Joko Widodo. També n'ha parlat Clar, que el tècnic de l'equip local, el tècnic de l'Arema, és un xilè, que es diu Javier Roca. Ha dit això a la cadena SER.
Lo más terrible fue cuando ya empezaron a entrar las víctimas a nuestro camarín, a ser atendidas por nuestro doctor, a ser atendidas por nuestros jugadores, por mil personas, en el cual tuvimos en nuestro camarín cerca de 20-25 personas que estaban... Fallecieron cuatro, se murieron cuatro en nuestro camarín. Hubieron aficionados que murieron en brazos de algunos jugadores. Entonces fue muy fuerte, muy chocante.
Doncs això, els anaven entrant dintre del camerín, que diu ell, que són els vestidors, i allà se'ls hi han mort davant dels jugadors i d'aquest entrenador xilè algunes de les persones, alguns dels aficionats. I al Via Lliure de RAC1, aquest matí, el Xavi Bundó ha entrevistat Luis Milla, no?, que coneixeu bé, sabeu qui és, Luis Milla, exseleccionador d'Indonèsia. Ell ha treballat al futbol d'Indonèsia i actualment, de fet, està entrenant un equip de la Lliga d'Indonèsia que es diu Persib. I ha dit això al Via Lliure.
Hay mucho fanático, hay mucha gente joven y no sé por qué, pero pasan estas cosas. Siempre ha habido problemas, pero claro, cuando hablas de esta cantidad de muertos, pues la verdad que es sorprendente.
Doncs això, que hi ha molta afició i que és habitual que els seguidors saltin al camp a Indonèsia. Més enllà d'això, l'actuació de la policia és totalment criticable, i a veure com acaba tot aquest cas. Una llàstima, la veritat, perquè feia anys que no hi havia una tragèdia tan bèstia com aquestes. Jo, avui mirant-ho, en el món del futbol mundial, 318 morts hi va haver-hi l'any 68 a l'Estadi Nacional de Perú, en uns enfrontaments entre seguidors del Perú i l'Argentina en un partit de classificació pels Jocs Olímpics. Aquesta és la més bèstia en quant a morts, però després ja vindria... Ja vindria el que ha passat a Indonèsia. Vull dir, jo recordo, no?, Hillsborough, Heysel, vull dir, a l'Àfrica recordo també a Ghana, no?, 120 morts en un partit, però... Hòstia, sense...
El que em sorprèn d'aquesta tragèdia és que no hi havia aficionats rivals. Vull dir, s'han dit que els aficionats rivals no els havien... O sigui, ja no havien anat en aquest partit. És a dir, ha sigut simplement perquè el partit local ha perdut... I no sé per què, han començat a saltar.
Estaven emprenyats i han saltat per...
Però per això, normalment aquestes coses lien entre dues aficions o...
I les imatges després de la policia pagant indiscriminadament, tirant gasos lacrimògens, no ajuda, perquè això genera pànic, la gent vol marxar i aquí és on hi ha la llau humana. No? Ai, bé, tant de bo això no torni a passar mai més i no n'haguem de parlar. Pichi, una abraçada forta.
Igualment.
Vinga, a descansar, diumenge que ve més. Dani Solsona, Xavi Vilajoana, també moltíssimes gràcies.
Bona nit.
Bona nit a tots. 20 minuts i la una, fem una petita pausa i encara ens queden moltes coses en aquest tram final del Tu diràs del diumenge.
RAC 1. Diumenge 27 de novembre corre la Jan Buin Mundo Deportivo Gran Premi Allianz. Corre, inscriu-t'hi a janbuin.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Avituallament oficial d'Aigües de Barcelona i amb el patrocini d'Allianz, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone YoPro, Fried Ravage, Hyundai, Solideo, Garmin, Barta i Coca-Cola. RAC 1. Tots som 1. Amb Aleix Pariser.
Encetem la recta final del Tu diràs, encara parlant un moment de futbol, perquè avui a la Lliga F, la Lliga Femenina, hem tingut victòria del Levante Les Planes en la seva estrena com a local. Hola, Marc Andrés, bona nit.
Hola, Aleix, bona nit. Després de suspendre el primer duel contra el Barça, per fugir el conjunt de Sant Joan d'Espí ha jugat davant el seu públic i ho ha aprofitat. En un duel de recent encendits, l'equip català ha guanyat la Lama de Múrcia per 3-1 en un partit complicat i amb polèmica. Les visitants s'han avançat gràcies a Jade, amb la resposta de Laura Martínez arribant abans del descans. Ja la represa ha arribat la polèmica, primer amb un gol mal anul·lat a la Lama per fora de joc inexistent i després concedint el 2-1 del Levante Les Planes, obra també de Laura Martínez, tot i una falta clara de Mellado sobre la portera visitant. Ja amb les murcianes volcades, Pilar Garrote ha sentenciat el temps afegit. Al final del partit, la felicitat de la bigolejadora Laura Martínez era total, el vèncer un rival directe. Són declaracions a RAC1.
Bueno, era un partit molt difícil, amb moltes disputes, un partit molt, molt dur, que és un rival directe per nosaltres. Són partits que hem de treure els tres punts, sí o sí, perquè són el que ens donarà la diferència a final de temporada, i bueno, fins al final ha estat molt disputat i als últims minuts, pues, hem pogut rematar el partit.
No només era important guanyar un rival directe, sinó també estrenar-se amb 3 punts davant l'afició que ha omplert el municipal de les Planes.
Al final és un camp que tot el món d'aquí del poble ve a arropar-nos i com s'ha vist avui, estava plena la grada, això ens reforça molt i sobretot doncs, som un equip nou a aquesta lliga i necessitem d'aquest apoyo i tot i llavors, bueno, així hem tret els 3 punts avui.
Segona victòria a la Lliga del Levante Les Planes, cinquenes classificades amb 6 punts a 3 del líder, que és el Barça, amb 9, que ha fet 3 de 3 en aquesta estrena de la competició. El Barça porta més 12 en el gol average, 13 gols a favor, 1 en contra, i és líder empatat amb el Llevant, que és l'altre equip que també ha fet el ple, 3 victòries en 3 jornades. En clau Barça, per cert, Marc, avui, a la 1 del migdia, aquest dilluns se celebrarà el sorteig de la Champions,
sí,
no?
Diem avui perquè ja sí, és de matinada, sí, aquest dilluns. Sí, amb l'equip blaugrana el Bombú, que comparteix amb l'Olímpic de Lió, Chelsea i Wolfsburg. Fora d'aquí, els seus possibles rivals són, atenció, primer, el Bombú 2, PSG, Bayern de Múnich i Arsenal, 3 bons equips, i després Slavia de Praga, que seria la Ventafoc, sense dubte. El 3 hi ha el Rosengard, la Juventus i el Sant Polten austríac. L'altre equip del Bombú 3 és el Real Madrid, que no pot tocar, i el darrer Bombú hi ha el Benfica i la Roma, coneguts pel futbol masculí, i després està el Zurich suís i el Vilas albanès, que és una història interessant perquè és el primer equip d'Albània femení a la història de la Champions i el primer representant del país des de la temporada 89-90, la màxima competició europea de clubs. Per cert, Aleix, acabem amb un altre tema relacionat amb el Barça, que és la surrealista, per dir-ho d'alguna manera, polèmica amb Ana Maria Txernogorchevich i les seves declaracions postpartit ahir. La suïssa, en to clarament de broma i rient, va dir-li a la companya de Barça TV, Carla García, que no l'entenia en castellà, demanant-li indirectament que fes la pregunta en català. Doncs a partir d'aquí, polèmica, lamentable, muntada, amb insults inclosos per la jugadora i la mateixa Txernogorchevich, que ha sortit al pas al seu Twitter, afirmant que parla 6 llengües, el suís, el croat, l'alemany, el francès, l'anglès i el castellà, i preguntant-se si és tan dramàtic que ara vulgui aprendre català.
Doncs no, no ho és, i ens n'alegrem moltíssim. Tant de bo pugui parlar català aviat, Txernogorchevich. Gràcies, Marc.
Bona nit, Aleix.
Aquest cap de setmana s'ha viscut la festa, una de les grans festes del trail al nostre país, la Salomon Ultra Pirineu a Bagà, i a més, amb una notícia destacadíssima, que és el retorn de Núria Piques, que va guanyar la cursa ultra. De fet, tant Piques com el guanyador masculí demostren que els vells roquers mai moren, com a mínim en el món del trail. Ho ha viscut en directe des de divendres a Bagà la Gemma Montero. Hola, Gemma, bona nit.
Hola, Aleix, bona nit.
Com t'ho has passat i com ha anat aquesta Salomon?
Molt bé, molt bé. Cansada, però ha estat espectacular veure els corredors des de dins, viure-ho des de dins, i 3 dies molt intensos que han acabat aquest matí amb la mitja marató.
Sé de què em parles, Gemma.
Saps de què et parlo, sí. Que ho has fet molt bé, eh? Ho has fet molt bé.
Ja tinc les cames destrossades. Si vull anar cap a casa, no, però acabarem bé el programa.
Ha
sí.
estat un espectacle. Aquesta mitja, la mitja masculina s'ha guanyat a l'esprint, imagina't.
Sí, sí.
I sobretot el que deies, que la Núria Piques i el Miguel Heras han reeditat l'edició del 2011, han guanyat amb uns temps espectaculars, sobretot la Núria, que ha rebentat el rècord actual, que ha tornat a casa, que ha vist com la gent se l'estima moltíssim, i l'altra gran sorpresa ha estat la victòria a la Marató. Dos atletes canians que a mica s'estan obrint pas en aquest món del trail de la mà de l'Octavio Pérez. És la primera cursa en què dos atletes canians guanyen la primera posició, perquè fins ara han fet terceres, els hem vist a la Transgran Canària, però aquí, a Bagà, a Catalunya, han guanyat.
Ha estat un èxit en tots els sentits, hem tingut l'ocasió de viure, sobretot la Gemma des de divendres, servidor també, que ha estat per allà durant el cap de setmana i avui he pogut participar a la cursa dels 21 quilòmetres. Està molt ben organitzat i és una cursa d'aquelles que fan afició, que creen afició. De tot plegat, n'ha parlat la Gemma Montero per fer-ne una mica de balanç amb el director de Salomon Ultra Pirineu.
El David Prieto.
L'escoltem.
David Prieto, director de la Salomon Ultra Pirineu. Hola, què tal?
Hola, bon dia. Des d'aquí a la plaça Porxada de Bagà.
No sé com van els nervis, ja comencen a baixar, o això dura uns dies encara.
Bueno, comencen a mesura que van anem tancant carrera, incidents típics d'algun cop, alguna prorre que sigui destacable, vull dir que ha sigut un any especialment bo en aquest sentit.
Si no, no seria trail, si no haguessin cops esgarrinxades i feridetes.
Sí, no, és normal, esgarrinxades, feridetes, algun desmai, són coses típiques que és impossible d'evitar-les, l'únic que podem fer doncs, és atendre-les quan passen el més aviat possible. I ja està.
Parlàvem abans de començar les proves el divendres de la sostenibilitat i ja fa temps que en parlem d'això, sobretot aquí a l'Ultra Pirineu. Com ho treballeu això per respectar el territori?
Doncs ho treballem amb sentit comú. Simplement es tracta d'aplicar el sentit comú i el que en diem les tres R's, no? És a dir, reduir, reutilitzar i reciclar. I per aquest ordre? Llavors es tracta de suprimir tot el material que sigui inútil o innecessari, a vegades per fer maco, però que dius genera molta brossa i es pot passar sense, com és una alcatifa de meta o sobretot doncs, el que són els plats i gots d'un sol ús. I la veritat és que com que tothom està molt, molt mentalitzat, no costa gens dir això i tothom s'hi posa de seguida i col·labora moltíssim, especialment els corredors i els sponsors i fins i tot l'administració, que en aquest cas també és molt fàcil perquè el Berguedà amb això estan molt, molt posats, sobretot amb el reciclatge, vull dir que és fàcil i és posar sentit comú i ja està.
Són molt pioners, a Berga i a Rodalia, en tot plegat. A més, voleu que Begà us duri per sempre, eh?
Sí, exacte, ha de durar per sempre i la idea doncs és que el trail running o és sostenible o no serà, per tant l'hem de fer al món, o és sostenible o no serà, però jo crec que el trail running amb el component de natura que té, doncs hem d'intentar doncs, anar sempre un pas per davant i anticipar-nos a la resta.
Parlant de resultats una mica, les dones ho han patat?
Doncs sí. Ho han petat. Aquest cop les dones ho han petat. Hem tingut rècord a la ultra i rècord a la marató. I a tots dos de dones, no? La Núria i l'Esther, el cognom no me'l facis dir.
Chesang, Esther Chesang.
Exacte. I l'Esther, doncs, que han batut el rècord, amb la qual cosa ha sigut brutal. I no ho esperava, No esperava que tinguéssim, entre nois i noies, tenir dos rècords. Un encara me l'esperava, però tants no me'ls esperava. I també, doncs, a nivell així d'anècdotes, doncs que és la primera vegada que un corredor i una corredora africans han guanyat una cursa de trail running internacional a Espanya, amb la qual cosa doncs, bueno, ja està el que tots pressentim, no? De que els africans quan s'hi posin doncs, començaran a imposar també i a imposar-se aquí en aquest esport i a destacar i a tenir atletes importants, doncs jo crec que ara ja s'ha evidenciat i que això és imparable.
He vist arribar l'últim de l'ultra, l'Ignasi Sabata, que com mana la tradició l'ha rebut el guanyador, el Miguel Heras, no?
Sí, aquesta és una tradició que va començar, crec que va ser el GST Hernández, no recordo l'any, però sí, no sempre es pot aplicar perquè a vegades els corredors de la ultra, doncs, per molt èlic que sigui, acaben de fer una ultra i alguns llevar-se tant d'hora per rebre l'últim corredor, doncs els hi suposa un esforç que no poden perquè estan rebentats. Però en aquest cas, doncs, passem per allà a l'hotel, si veiem que està esmorzant, li demanem que aviam si pot acostar-se i afanyar-se una mica, i el Miguel és un... És de casa, i l'estimem molt, ell ens estima molt, estima molt a la gent, és una persona molt modesta, un tio encantador, i vamos, li han faltat cames quan el Depa, que se l'ha trobat allà al restaurant esmorzant, doncs li han faltat cames per venir, sí.
Doncs David, enhorabona, que acabi de provar tot, que acabi d'anar bé, i per molts anys.
Moltes gràcies, per molts anys.
Molt interessant tot el que explica el David Prieto, director de Salomon Ultra Pirineu, als micròfons de RAC1 amb la Gemma Montero. L'any que ve més
el primer cap de setmana d'octubre, com sempre.
Però això del trail no s'atura, no? I et seguirem escoltant a l'Ultrasports.
I tant, cada diumenge o cada dissabte. I tant.
Molt bé, Gemma. Bona feina, gràcies,
Gràcies a tu, adeu-siau.
7 minuts i la 1. Després de l'Ultra Pirineu, una mica de bàsquet amb el Mundet, que ha tornat del Palau. Ja. Hola, Mundet.
Ara feia dies que no et veia el pèl, eh?
Sí, sí, és veritat. Entre viatges i partits, déu-n'hi-do. Jo deia abans que havia guanyat la penya. No, no, clar, és que al final hi ha hagut aquella falta polèmica. Ja m'havia quedat amb que havien guanyat a València. Però no, no, cara i creu avui pels equips catalans de la CB. De fet, ja va ser cara i creu també ahir amb el Girona i el Manresa. Vull dir, el Barça ha guanyat avui al Bascón i al Palau Blaugrana. Uh-huh. Era l'estrena a casa aquesta temporada de l'equip de Saras. I l'hem estat seguint de cua d'ull a la redacció. Un puja-baixa, no, Mundet?
Sí, sí, totalment. Molt mala primera part de l'equip, on s'han anat 12 avall, superat per un Baskonia molt més intens i que ha estat capaç de fer 51 punts al descans. Però la represa, només 2 minuts i mig, entre Alex Abrines i Jan Bessel, han liderat un parcial de 12-0, que ens ha entregat un partit absolutament nou. Entre el tercer i l'últim quart hem vist la personalitat defensiva que reclamava divendres Xares des de les Canàries, i amb un parcial de 40-9 el partit s'ha acabat. Més 20 pel Barça, que al final ha estat més 15, 89-74, i que per això es té un valor molt clar.
Y bueno, yo creo que el segundo tiempo es claramente el camino a seguir.
És un tall molt breu, Aleix, perquè t'emporto un segon, hem d'anar per feina. Del partit d'avui convé retenir un detall important. Era el 6è partit oficial del Barça aquesta temporada, 2 de Lliga Catalana, 2 de Supercopa, 2 de CB. El quart que torna a quedar fora Corey Higgins.
Sorprenent.
Quart. Li han preguntat al tècnic si li passa alguna cosa amb el nord-americà. I compte que aquí tenim notícia. Diu Xares, Higgins té dissenyat un pla individual de posada a punt per evitar-li càrregues innecessàries, l'any passat va tenir dues lesions, perquè arribi el millor possible a final de temporada.
Tenemos que poner 4 cupos y entonces tenemos que descartar. Nuestro staff médico siempre me pide que si es posible que Corey juega los menos partidos posible, entonces tenemos un poco de plan, hemos hablado con él, él está de acuerdo con el plan, ¿no? Yo creo que seguramente él está entrenando muy bien, físicamente está muy bien, y bueno, es un poco la idea, ¿no? Nuestra, que hay que llegar mejor a segunda parte de temporada de lo que hemos hecho año pasado.
Interessant,
sí.
Interessant.
Sí, sí. La creu de la jornada del Joventut ha perdut a la pròrroga a la pista del València, sent 1-7, un partit que guanyava de 4. A falta de menys d'un minut per acabar, s'han barrejat dues circumstàncies. Se l'ha escapat el Joventut del partit de les mans en el temps reglamentari i el poc control de rebot. A més, una falta molt discutida de Dante Tomic, a falta de 6 dècimes de que ha rebut Bojan Dulevic, que a més era la cinquena del croat, i Carles Donant s'ha fet sang a la llengua als companys de Ràdio Ciutat de Badalona al micròfon d'en Xavi Ballesteros.
Carles, deia Pau Ribas, no vull entrar en polèmica, evidentment, però, ostres, no ens han respectat prou, i en algunes situacions, això sí, polèmiques, i que han condicionat molt.
No parlaré de l'arbitratge.
Estava calent. Normal, estava calent i normal, tant que sí. Perquè ho tenia guanyant la penya.
I tant que sí. Números del partit, Kyle Guy, 27 punts, la primera orgia anotadora de l'escorta nord-americà, 6 de 8 en triples. En el dia que, per cert, s'ha retirat la samarreta a Rafa Martínez, el dorsal 17, penja del sostre de la Fonteta. Rafa Martínez és el segon jugador català a qui li retiren la samarreta més enllà de les fronteres del Principat. Només hi ha un altre jugador que tingui la samarreta retirada fora de Catalunya, de casa nostra, que és Ferri López, que té el 10 de Fuenlabrada, també retirat al sostre del Fernando Martín.
Pau Gasol pot ser el següent a
Los Angeles. Serà el següent, de fet. Val. I Marc Gasol, també els Grizzlies, ja han anunciat que quan es retiri del bàsquet en actiu també li retiraran la samarreta. Dos partits més que s'han jugat avui. L'Unicaja ha guanyat 70-63 al Gran Canària i el Real Madrid aquest migdia ho ha tingut molt fàcil amb el Obradoiro, 93-79.
Sí, Lenovo Tenerife, Breogán, Madrid, Bàsquet, Bilbao Bàsquet i València. Aquests 5 equips, els únics que han fet el 2-0 en aquest inici de temporada. El Barça està amb 1-1, igual que el Manresa, i en canvi la penya i el Girona 0-2, sense guanyar encara. A més, avui el Cadí la Seu ha revalidat la Superco, la Lliga Catalana, ja ho diré bé, la Lliga Catalana femenina, el Cadí la Seu ha guanyat la Lliga Catalana femenina de bàsquet i ha revalidat el títol que ja havia aconseguit l'any passat el Nou Congost.
Sí, el Cadí ha sigut en línia general molt millor que el rival a la final, el Barça, millor posat en escena, amb iniciativa, encara que si bé cert que el Barça-Sant Feliuenc s'ha mantingut dins del partit fins al començament de l'últim quart, l'equip d'Isaac Fernández hi ha arribat amb la llengua fora. Una dada a l'eix, parcial de 17-3 per tancar el partit per les alurgellenques, que arribaran amb molt bones sensacions al començament de Lliga. Un detall que a vegades es passa molt desapercebut pel gran públic. Diu el seu entrenador, Jordi Acero, que haver pogut fer un cap de setmana totes juntes els hi dona molt.
Veient l'experiència de l'any passat, quan vam guanyar la Lliga Catalana a Manresa, ens va donar aquesta energia, aquest plus d'energia, aquest plus de cohesió, que com bé deia ahir, no? El fet de guanyar divendres no només ens donava un altre partit abans de l'inici de la Lliga, sinó ens donava tres dies de convivència com a grup, encara no ho havia pogut fer, i penso que això ens ha durat molt, i l'objectiu que era marxar avui millor del que vam arribar divendres, penso que ho hem assolit i que sortim reforçats.
Del costat del Barça, una reflexió del tècnic Isaac Fernández per endreçar les coses. Ara que comença la temporada, diu: hem vingut a competir un cap de setmana contra dos equips que van jugar les semifinals de Lliga la temporada passada, i ho hem fet. Diu també que ningú perdi el món de vista perquè acabem de pujar i l'objectiu ha de ser la permanència, i adverteix l'entrenador del Barça femení: el partit d'avui ha de servir per entendre el nivell físic que els exigirà l'estrena de la Lliga femenina.
Ens han posat molts problemes, o sigui, ja no només són els 3 punts de l'últim quart, on jo ja crec que ja estàvem nosaltres molt, molt fosos, i no sé si per un tema nostre o perquè elles ens han portat aquest nivell i ens hi hem d'acostumar, perquè això és el que ens trobarem. Crec que el nivell físic que han posat i el treball defensiu que han fet ha fet que nosaltres, sobretot en l'últim quart, fóssim incapaços de trobar cap situació.
Cinquena Lliga Catalana que guanya el Cedis, que retalla distàncies en el palmarès històric amb l'Universitari, desaparegut ja, que en va guanyar 7 en el seu moment. L'Uni Girona és el líder absolut del palmarès de la Lliga Catalana femenina, amb 9 títols. Per cert, Laura Penya ha estat escollida l'MVP de la final.
Ja que hi som, Mundet, ràpidament, quin és el menú que tenim la setmana entrant?
D'entrada, comença l'Eurolliga masculina. Divendres, Barça-Olimpiakos al Palau Blaugrana. Compte que aquest any els horaris han canviat. Gairebé tots els partits a casa es jugaran a 2:15 del vespre, no
tots
a les 9.
Tots a RAC1, eh?
Tots a RAC1. També comença aquesta setmana la Basketball Champions League pel Manresa. El sistema de competició és el mateix de l'any passat. Primera fase de 4 equips, segona fase de 4 equips, quarts de final i final fase. Li toquen dos històrics campions d'Eurolliga. Al Manresa li toca el Limoges i el Bef Riga, i el sorprenent Benfica. L'equip de Pedro Martínez debuta dimarts a França a la pista del Limoges. Entre setmana també arrenca la Lliga femenina, en una temporada on recuperem els 3 equips catalans a la màxima competició estatal. Dimecres, partides a Fontejau a les 8. Uni Girona-València, on es farà la retirada de la samarreta de Laia Palau. Uni València és la reedició de la semifinal de la temporada passada. Dimecres, a la mateixa hora, el Cadí la Seu juga contra un dels que ha pujat de sota, el Jairis de Múrcia, on s'oferirà el títol de Lliga Catalana a l'afició, mentre que el Barça Sant Feliuenc debutarà a la màxima categoria del bàsquet estatal també dimecres a la pista de l'equip que li va tancar les portes dels morros ara fa 2 anys amb l'ascens, el Leganés. A més, aquesta setmana tindrem la Supercopa femenina al cap de setmana a Vitòria. L'Uni Girona juga la segona semifinal contra les anfitriones, contra l'Araski, i, evidentment, bàsquet a Sevilla el cap de setmana vinent. Dissabte, 3 catalans, Obradoiro Girona, Betis Manresa i Joventut Breugan, i diumenge el Barça va a Fuenlabrada.
Quin menú! Déu-n'hi-do, Mundet, déu-n'hi-do.
I no comença l'aire bé, encara.
N'anem parlant aquesta setmana, gràcies.
Cuida't.
Adéu, adéu.
RAC1.
Abans de tancar el T'ho diràs, una mica de motor, recordant ràpidament que aquest matí / migdia hem tingut Gran Premi de Motos a Tailàndia i de Fórmula 1 a Singapur, els dos passats per aigua. Comencem per MotoGP, categoria reina, lluita del Mundial apassionant. Ha guanyat Miguel Oliveira avui a Tailàndia sota la pluja. Pecco Bagnaia ha estat segon i és només a 2 punts de Quartararo a la classificació del Mundial, que avui, per cert, no ha puntuat. Ricard Rovirosa, hola, bona nit.
Bona nit, Aleix. Sí, cursa boja per culpa de l'aiguat que ha caigut sobre el circuit tailandès de Shang i que fins i tot ha obligat a endarrerir el seu inici. La victòria està pel portuguès Miguel Oliveira, és la segona en aquest 2022 pel pilot de KTM, totes dues, per cert, en mullat. Han completat el podi les Ducatis de Jack Miller i de Pecco Bagnaia, que estrena el Mundial. Bagnaia se situa tan sols 2 punts de Fabio Quartararo, quan només queden 3 grans premis. Quartararo ha tornat a tenir un mal dia i ha acabat 17è, per tant, no ha puntuant. Mentrestant, Aleix Espargaró ha tingut una cursa complicada. El granollerí s'ha tocat amb Brad Binder i l'han sancionat amb un long lap penalty. Finalment ha quedat 11è i està a 20 punts del Quartararo a la classificació del Mundial. Per tant, encara té opcions de lluitar pel títol en aquests 3 grans premis que resten: Austràlia, Malàsia i València. El millor català està en Marc Márquez en la 5a posició. El pilot Cerverí estava així de content als micròfons de DAZN.
Ha sido un fin de semana el mejor del año, de largo. Aparte que la carrera hemos quedado quintos, que no está mal en agua. Sí que es cierto que en agua pues se podía aspirar a un podio si cuadraba todo bien, pero no ha cuadrado del todo bien. Y no hemos podido sacar un poquito más, pero sí que en seco es el primer fin de semana que era competitivo. Así que estoy contento por ello. Ahora una semanita me vendrá bien de descanso, porque volver de una recuperación, volver de una lesión, tres carreras seguidas no es nada fácil, pero ahora semanita de descanso y a ver si en Australia podemos dar un paso más.
La resta de catalans avui: Maverick Viñales 7è, Àlex Márquez 8è, Alex Rins 12è i Pol Espargaró 14è. A Moto2 la cursa no s'ha pogut acabar per culpa de la pluja. S'ha aturat quan quedaven 9 voltes pel final i s'han repartit la meitat de punts que tocarien per cada posició. Victòria de l'italià Toni Arbolino, segon el txec Philip Salac i tercer el valencià Aaron Canet. El mundial Augusto Fernández segueix líder amb un punt i mig sobre el japonès Ai Ogura. I a Moto3 triomf de l'italià Denis Boggia, segon el japonès Ayumu Sasaki, i ha completat el podi també l'italià Riccardo Rossi. El líder del mundial continua sent el mallorquí i Isan Guevara, que pot guanyar el títol d'aquí a 15 dies a Phillip Island si queda per davant de Denis Foggia.
Això pel que fa a les motos. A la Fórmula 1, també cursa passada per aigua a Singapur. Max Verstappen ha tingut un mal dia i encara no podrà revalidar el títol de campió del món que té a tocar. Hola, Álvaro de Mà, bona nit.
Hola, Aleix, què tal? Bona nit. Sí, Verstappen necessitava guanyar i que els seus rivals en la lluita pel campionat, Charles Leclerc i Checo Pérez, tinguessin mals resultats. I la veritat, avui a Singapur no ha passat ni una cosa ni tampoc l'altra. Checo s'ha emportat la victòria, la segona del curs, després de la que ja va aconseguir el Gran Premi de Mònaco, la seva quarta victòria a la Fórmula 1, mentre que just a continuació Charles Leclerc ha estat segon, evitant, com diem, la coronació d'un Verstappen que ha tingut un Gran Premi complicadíssim, ha sortit malament, ha tingut una sortida de pista i al final no ha pogut passar de la setena posició final. Tot i això, el seu segon campionat del món consecutiu està pràcticament a tocar, disposa de 104 punts d'avantatge sobre Leclerc i 106 sobre el seu company d'equip, sobre Checo Pérez, quan només en queden 138 en joc. El cap de setmana que ve, al Japó, el circuit de Suzuka disposarà d'una nova pilota de partit. Si guanya el Gran Premi i fa la volta ràpida, es proclamarà bicampió del món, amb independència del resultat que facin els seus rivals. En cas de que no sigui capaç de guanyar la cursa, la seva coronació dependria dels resultats de Leclerc i de Checo, que podrien retrasar la celebració del seu segon títol alguna cursa més. En qualsevol cas, el dubte és saber quan Verstappen aconseguirà el títol, ja que després d'una temporada impecable, amb 11 victòries, ningú qüestiona ja la coronació de l'holandès. Del Gran Premi d'avui a Singapur, destaca també el podi de Carlos Sainz, que ha estat tercer, i l'abandonament de Fernando Alonso el dia en què s'ha convertit en el pilot que més grans premis ha disputat en la història de la Fórmula 1.
Perfecte, Álvaro, n'estarem pendents. Gràcies.
Gràcies, Aleix, que vagi bé. Adéu, bona nit.
Abans de marxar, les portades que trobareu demà als quioscos amb el Ricard Rovirosa. Ricard, què trobarem demà a la premsa?
Doncs mira, el Mundo Deportivo titula El Barça líder. Ho destaca amb una foto de portada amb Benzema, posant-se les mans al cap després de fallar el penal d'avui. Amb la mateixa línia, el diari Esports titula Líders, amb una fotografia de l'equip fent pinya celebrant el gol d'ahir. L'Esportiu, en canvi, destaca el sorteig de la Champions de demà del Barça femení. Titula Dreta a la conquesta, amb una fotografia de les futbolistes aixecant la copa al cel de Göteborg en aquella final contra el Chelsea. Els diners del Madrid, el marca titula Primer pinchazo, i també fa ressò de la terrible tragèdia amb 125 morts a Indonèsia, dient el futbol se tiene de luto por una avalancha. I l'AS, un palo, amb la fotografia també de Benzema.
Ensopegada del Madrid, demà protagonista a la premsa, en línies generals. Gràcies, Ricard, bona nit.
A tu, Aleix.
Gràcies també al Dani Puntí Prats, a la part tècnica i a la redacció d'Esports de RAC1. Demà tornem, a partir de 2:15, amb tota la prèvia de l'Inter de Milà-Barça. Descanseu, bona nit.
Tu diràs.
RAC 1. Notícies.
Agustí Serrat.
Bona nit, passen 7 minuts de la una. Freca, freca, aquesta hora les eleccions presidencials del Brasil. Amb un 70% escrutat i pràcticament un empat entre Jair Bolsonaro i Luis Ignacio Lula da Silva, aquest amb un lleuger avantatge, però tots dos amb un 45% dels vots. Això, tot i que les enquestes apostaven per una clara victòria de l'expresident. Anem cap allà, Pau Ramírez.
Tot i que encara falten molts vots per recomptar, es podria dir que salta la sorpresa i que hi ha hagut molt vot ocult, perquè totes les enquestes donaven a Lula com a clar guanyador, russant la majoria absoluta. Tot i que el líder del Partit dels Treballadors va remuntant a mesura que arriben els vots dels estats del nord-est, on domina clarament, sembla molt difícil ara mateix que Lula pugui vèncer avui en primera volta, amb la qual cosa caldrà anar a una segona volta el proper diumenge 30 d'octubre. La sorpresa a les eleccions a la presidència repeteix a les eleccions regionals a molts estats, on els candidats bolsonaristes no apareixien com a favorits i estan liderant àmpliament en estats claus com São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais o Rio Grande do Sul.
A Catalunya fa poc més d'una hora s'ha acabat el termini que Junts va donar a Pere Aragonès per reconduir la crisi del govern amb Esquerra i els dos partits no han aconseguit arribar a cap acord. Aragonès i Jordi Turull han estat reunits fins aquest diumenge al vespre, però no han sigut capaços d'acostar posicions. El president considera inassumibles les demandes de Junts, com restituir el vicepresident Jordi Puigneró o que el Consell de la República lideri l'estratègia independentista, mentre que aquests creuen que els republicans tenen poca voluntat per arribar a acords. Sigui com sigui, el termini de negociació, com dèiem, s'ha acabat i ara seran els militants de Junts qui decideixin si el partit ha de sortir o no del govern. Aquest dilluns es convocarà oficialment la consulta a la militància, que es farà dijous i divendres. L'executiva de la formació es reunirà al llarg del matí per concretar quina ha de ser la pregunta als militants. Més coses, els bombers donen per controlat l'incendi que aquest diumenge a la tarda ha cremat mitja hectàrea de bosc a la Torre de Claramunt, a l'Anoia. Les flames estaven molt a prop d'un barri residencial, la urbanització de la Pineda del Marengol, que s'ha hagut de confinar durant unes hores. Per sort, un cop el foc ha estat encerclat, els veïns ja han pogut sortir de casa. A l'incendi hi han treballat fins a 17 dotacions dels bombers. Aquest dilluns les escoles deixen enrere l'horari intensiu i comencen a fer classes al matí i a la tarda. Això després que, per primer cop aquest any, s'hagi avançat el curs. Ara bé, tant les famílies com el professorat consideren que les activitats extraescolars que s'han fet a la tarda no han funcionat. Per una banda, els sindicats denuncien que han faltat monitors, que no s'han complert amb les ràtios i que moltes activitats de lleure no han tingut cap component pedagògic.